L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
3 minuts, arribarem a 6:45 del vespre. Ramon Gené, molt bona tarda.
Bona tarda.
Felicitats pel premi al documental Messi, al Desè Art.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
A tu i a la per part.
Fem felicitats extensives a tot l'equip del Departament d'Esports de TV3.
Exacte. Sí. Escolta, estàvem aquí amb el Francesc Rosés, sí. Ara entrem en matèria musical, però abans m'estava insistint, diu, sobretot sí. Deixa'm parlar abans de marxar. Dic, home, abans de marxar no, ho farem ara i així ja ho tenim, saps?
Sí, home.
Deixes les coses pel final, després passa el temps i no ho parlem. Sí. Que ens vol parlar d'un futur pilot que hem d'estar amb els ulls i els oïdes ben oberts. A veure, de qui ens vols parlar?
D'un pilot que es diu Pepe Martí.
Pepe Martí.
Català, que té 16 anys acabats de fer, competirà en el campionat de Fórmula 3, que es fa amb la Fórmula 1, i que ja ha destacat aquests passats dies a la Fórmula 3 asiàtica, ha acabat segon del campionat, el més jove de tots, ha guanyat a la categoria de rookies, i a més, lluitant amb tu a tu amb l'Artur Leclerc, que és el germà del pilot de Fórmula 1, sí. Charles Leclerc, que a més l'any passat ja havia guanyat carreres de Fórmula 3. És el futur campió català, sens dubte.
Ah, sí?
Pepe Martí.
Bueno, escolta, apunteu aquest nom, eh?
Estarem al lloro.
Pepe Martí.
Sí, Pepe Martí.
Pepe Martí.
Sí.
Bueno, Ramon, què ens portes per compartir amb el Francesc Rosés?
M'ha fet molta il·lusió venir, perquè ara feia molts dies amb el Francesc que no ens vèiem. Dies llargs. Però...
No, és que amb això de la pandèmia, clar, sí, passa el temps perquè, que de cop i volta ha passat un any o dos anys.
Perquè per la gent que no ho sàpiga, clar, tots coneixem el Francesc Rosés perquè és un expert en el món del motor, etc, etc. Però el Francesc té una altra passió, més enllà del motor, que és l'òpera. És l'òpera. I m'ha fet molta gràcia quan explicava tot això dels viatges,
sí.
Que, clar, he viatjat per tot el món.
Per tot el món.
Però, clar, també he viatjat per tot el món per anar a veure òpera. I això que volia explicar dues coses sobre això. Això que explicava ahir de jo he anat al Japó, però he anat a Turquia i només he vist el circuit. Uh-huh. És una miqueta també el que els hi passa als cantants d'òpera, que estan tot el dia viatjant, però l'única cosa que coneixen de la ciutat és el teatre on van a cantar, perquè estan tot el dia ficats allà, estan assajant, i quan acaben, a un altre lloc, no? Això per un costat. I per un altre costat, que a mi em sembla que el Francesc ha fet dos tipus de viatge. Uns que són aquests de feina, que només ha anat al circuit i al paddock i als motorhomes i tot això, però després hi ha un altre tipus de viatge, que són els que el Francesc feia per anar a l'òpera. O que fa per anar a l'òpera. Per exemple, el Francesc, a Bayreuth, que és com el Sanctus Sanctorum del wagnerisme, si no hi ha anat, bueno, no sé, potser és la persona que jo conec que ha anat més vegades del món al festival de Bayreuth i que coneixia a tothom, no sé, potser el Francesc ho pot explicar millor que jo.
Quants cops hi has anat?
Però si no hi ha anat 10.000 vegades, no hi ha anat mai.
Ara dec portar 18 anys.
18 però... anys anant al festival,
18, sí.
Que és que ara potser ja no és tan difícil com abans d'anar-hi, però abans era pràcticament com molt complicat tenir unes entrades. En Francesc anava i vinga i va, pom, i s'ho coneixia tothom, i anava i no anaves a veure una òpera, sinó que t'entregaves dos o tres.
Sí, o quatre o cinc. Si va, fins i tot, mira, l'últim any em vaig trencar el peu fent una excursió per la muntanya i amb el peu trencat vaig anar a veure Tristan.
Que vull dir, que és una estoneta, eh? El Tristan.
No sé si és cert, però m'han dit que molt còmode no és.
No és còmode. No és còmode.
No és còmode, no?
S'ha de portar un coixí, o dos. Un pel cul i un per l'esquena.
Però amb una òpera que dura 4 o 5 hores.
Clar, sí, 4 o 5 hores. El Tristan, per exemple, això que diu el Francesc.
I el Tristan era l'últim pis, atenció, era l'últim pis, eh? I allà, lògicament, no hi ha ascensor. I m'havien de pujar el servei d'assistència. Però clar, jo el Tristan no me'l perdia.
Amb el peu no, enguixat.
Greu. No, sense enguixar.
Ah, sense enguixar.
Sense curar encara. Me'l vaig trencar al matí, dic jo, el Tristan dirigia Tielemann.
Sí, i ella va dir, no me'l perdo, perquè és un fric.
O sigui, amb el peu trencat te'n vas anar cap allà.
I vaig pujar dalt, sí.
Perquè, clar, veus, dirigir el Tielemann. Tielemann és com...
ara el gran director de tot el repertori. Veig que és un expert, no només en Fórmula 1, sinó també en Bòpera.
Sí, sí, aleshores dirigeix el Tielemann i no s'ho volia perdre.
Ah, ja ho ha dit, ho dirigia Tielemann. Bueno, vale,
sí, Christian Tielemann, sí, que és un gran, eh? Sí, sí.
I vaig sortir del Tristan i me'n vaig anar a les 12 de la nit a l'hospital, a que em posessin el guix.
Però primer vas anar a l'òpera.
Però atenció, aquesta és més bona encara. La meva dona, dos anys abans, es va trencar el braç. Però sí, terrible.
Però sempre terrible. Que arriba a aquest festival us trenqueu
alguna cosa. Sí, no, últimament sí. Un any sí, un any no. Però bé, aquest és més fort, perquè la meva dona es va trencar això del braç el matí del dia que estrenaven els Mestres Cantaires.
Sí.
Començava a les 4 de la tarda.
Perdoneu, només un apunt. Els Mestres Cantaires és l'òpera més llarga que hi ha al repertori.
Sortosament, ja veuràs per què. Per què? Doncs perquè l'havien d'operar a les 4 de la tarda, amb anestèsia total, perquè era molt fort el que va tenir. Comencen a operar a les 4 de la tarda i va veure el segon i el tercer acte. O sigui, hi ha gent pitjor que jo, eh?
Això, perdona, Ramon, ho has d'explicar
en
el proper llibre, eh?
No, perquè això de la música supera totes les coses.
És brutal.
I el del motor pot ser molt fort, però el de la música...
No, clar.
Aquestes òperes ja les fan llargues per això, per agafar, arreplegar més gent que està malalta, que es pugui tenir un temps per recuperar-se.
Exacte, un temps d'adaptació a l'òpera.
No, però vull dir que a mi, quan jo vaig conèixer el Francesc, potser fa, jo què sé, 15, 13, 14, 15 anys, quan el vaig conèixer, clar, em van dir, no, el Francesc és molt aficionat a l'òpera. I jo vaig pensar, no em quadrava. Jo el feia amb el tema dels cotxes i no em quadrava amb l'altre, no? I un dia vaig anar a casa seva, a Barcelona, i aleshores vaig veure una col·lecció de DVDs en aquell moment, que, o sigui, jo no havia vist mai... Jo tinc molts DVDs i moltes coses, però, Francesc, quants DVDs hi havia a casa teva?
Quants hi havia o quants hi ha ara?
Quants n'hi ha ara?
Exactament 2.800. D'òpera.
D'òpera. Tots d'òpera?
Tots d'òpera, sí. Moi, també tinc de cine, perquè ja són a part, eh?
Sí.
No, estem parlant d'òpera, no?
No, sí. clar.
I aleshores jo
però
vaig descobrir...
Ja, però això... Jo vaig descobrir... la meva ignorància, sí. Eh? 2.800 d'òperes diferents o d'òperes...
No, hi ha moltes que les té repetides, sí, perquè la versió d'aquell,
la versió d'aquest o de l'altre,
sí,
no?
Sí, esclar, sí. Perquè una cosa és la versió del Tielemann, l'altra és la versió del Karajan, l'altra és la versió del Pepito...
Bueno, i dels intèrprets també deu variar,
sí,
això,
sí,
eh?
I la posada en escena, sí.
Clar, i aleshores jo vaig descobrir amb el Francesc allò que un crític del segle XIX va dir que era el malus germanicus, que és allò quan t'agafa aquesta cosa pel món de la música tedesca, de la música alemanya, que germànica, que aleshores t'agafa com una falera que sembla que s'acabi el món, no? I allà vaig descobrir, doncs, tot aquest món que molta gent m'havia explicat, però que jo no acabava de... I a mi m'encanta, tota aquesta música també, però, per exemple, si posem aquest primer àudio... Això són les campanes del castell del Sant Graal, el primer acte. El Parsifal, l'última òpera de Wagner. Aquesta és la música del Francesc. Una de les músiques, ara n'escoltarem unes quantes. Sant Graal, és el motiu del Sant Graal. És el moment en què Gurnemans, que és un dels personatges, agafa el Parsifal i el porta al castell del Graal per esbrinar si és o no l'escollit que alliberarà el Graal de totes les seves penúries, no? I aquesta és una de les músiques del Francesc, no?
Que pel Francesc, que això ja és com de memòria, te la saps de memòria.
Wagner és el meu preferit, però a mi m'agrada Mozart, Händel, tots.
Sí, però potser també una altra de les músiques és aquesta.
Vols dir, Francesc, que el motor no t'ha portat a escoltar trompeteries com aquesta?
Mira, 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 mira. Perdona, perdona.
No, no.
És el moment final del d'aquesta òpera que es diu... Electra, de Richard Strauss.
Fortíssim, també, això.
Fortíssim, eh?
Però dic, això, això de tanta Fórmula 1 t'ha condicionat, no? Que t'agrada la música, saps, allò? No estàs per coses italianes. Si veig que t'agrada la trompeteria potent, home, perquè això, escolta, va fort, això, eh? Això, escolta'm.
Mira, mira, és que això és el final. Això que sona, és el motiu de Agamenón, que és el pare de d'Electra. Fort, no?
Com un Fórmula 1, això,
eh? Sí, però a mi m'agradaria sentir un cantant d'òpera en Fórmula 1, cantant.
Bueno, escolti...
Veu el passar...
Jo,
a vegades tu imagines això.
Jo en un programa de tele em vaig ficar dins d'un simulador allà... com es diu allò, aquell lloc? Maranello es diu, allà on tenen els Ferrari. I em van ficar en un simulador i vam fer ja com una cosa... Sí, ja, una cosa. I quasi bé... Si veure rojo, saps? Perquè sí? Va una marejada dins d'aquell simulador.
Que no mareja, va marejar.
Va marejar molt. Hi ha un altre tipus de música. El Francesc ha parlat de Mozart, ha parlat de Händel, tot això. Però hi ha un altre tipus de música...
A veure.
Que també és molt del Francesc, i que jo vaig descobrir molt amb el Francesc, que és aquesta. Segona escola de Viena. Pot ser. Va ser un moment. El Francesc ha estat capaç de determinar en 10 segons que això era Wozzeck. O sigui, posa aquesta música. No és fàcil de saber això que és. Per una persona que no estigui bastant posada, o molt posada, perquè és aquesta música... Aquesta segona escola de Viena, això és una òpera d'Alban Berg, que ja comença, diguéssim, tota la música dodecafònica, atonal, serial, eh? I aquesta és una música que costa molt i que jo sé que el Francesc també...
Bé, jo també he de dir una cosa aquí, que m'agrada molt Alban Berg, i en l'altra òpera,
Lulu,
que va ser Lulu, jo vaig aprendre la tira... Gràcies al senyor Ramon Gené en un parlament que ens va fer una vegada, que ens va explicar coses que vaig quedar al·lucinat. Com allò de la pel·lícula aquella que passava del revés.
Sí, sí.
Bueno, impressionant. Gràcies a ell, Lulu és una de les meves òperes favorites, també.
Sí, que és aquesta música dodecafònica que, quan un l'escolta, doncs sembla que no treu cap a res, però que és una música que està molt ben pensada. Aleshores, hi ha una altra cosa que és, enfront de tot això, la música italiana.
Que és el que li deia el Francesc, sí. I que tu, la música, italiana, li deu sí, faltar trompeteria.
Sí. Llavors, no. El Francesc diu, un moment, el Francesc diu, no, però a mi m'agrada Mozart.
Sí,
bueno, Mozart feia òperes en italià, però era austríac, eh? I m'agrada Händel. Bueno, Händel era alemany, va néixer a Halle, i després se'n van a fer la seva carrera a Londres. Però hi ha un altre tipus de música, que és el tipus de música italiana, no? I que
ja fa una cara al Francesc.
No.
A veure què em posaràs.
No, però vull dir que amb aquesta cosa de la profunditat de filosòfica de la música del nord d'Europa, que sempre té una tercera intenció, on darrere de cada música, de cada nota, hi ha una intenció, perquè el Wagner es feia unes d'això mentals increïbles, i aleshores tot estava pensat i repensat, i aleshores quan un escolta segons quin tipus de música italiana, doncs li sembla, per exemple, posem a l'àudio número 5, Àlex, ja veuràs. On els cantants canten... On la música I jo sóc superfan de Rossini, igual que Wagner, eh? Però on els cantants canten per la bellesa del cant.
Bel canto.
Bel canto. El que diuen ja està d'allò, però vull dir, sobretot és bell, és bonic. Canten i fan bonic, fan patxoques, saps? I la música és... Tim-pam-pum, tim-pam-pum, tim-pam, tim-pam, tim-pam. Superfan, també, eh? Però és una altra cosa.
I els Rosers es fan?
No,
ni fan,
o... Jo he fet un viatge especial només per sortir de casa, de Girona, anar a Lyon per veure Guillem Tell del Rossini i tornar a casa a sopar a la nit.
Sí.
Estic parlant de Lyon, en cotxe, eh?
És que això
que
no... Màxim.
Que Rossini també, eh?
És un flipat màxim.
Tens un Fórmula 1 o què tens?
Jo vaig ser una Cerentola, també. La que van fer ara a Madrid, no fa, la van fer a Lyon i també va... Pum, pam, pum.
Veus?
Rossini.
Sí, Rossini.
Ho feia per la feina i ho fa per les coses que li agraden. Clar. Cosa que està molt bé.
Clar. Aleshores, jo voldria molt curt, perquè no sé si tant...
No, fes.
Però molt curt, només parlar d'una trobada que va tenir lloc a París entre Wagner i Rossini.
Home.
Perquè, o sigui, quan ja Rossini està totalment consagrat i Wagner comença a estar consagrat, arriba un moment en què hi ha un compositor belga, que es deia Edmund Michaud, que era amics de tots dos, que va intentar que tots dos es trobessin, cosa que no va ser fàcil perquè corrien tota una sèrie de bulos per París que Rossini, doncs...
Que no se suportaven?
No, que Rossini, segons com, feia es burlava d'aquesta música de Wagner, aquesta música... En deien, aleshores, al París del segle XIX, en deien la música del futur. Escolti, aquest home està amb unes cabòries que la música del futur,
això
no?
Entre artistes, creadors, sempre ha passat.
Sí, llavors, clar, Rossini és una miqueta...
Critiquen els altres,
Rossini
no?
Rossini era una miqueta més l'ancien règim, era una cosa com la música més d'allò, no? I clar, explicaven anècdotes, jo, te les típiques, no? Doncs que un dia li van portar la partitura del Tannhäuser a Rossini, no? Perquè l'estudiés. Llavors Rossini, diuen, eh? Tot això ja us dic ara que és un...
Bueno.
Que segur que no, eh? Però aleshores li van portar la partitura.
I llegendes.
Llegendes. I aleshores va seure al piano. Rossini tocava molt bé el piano. Era un virtuós del piano. De fet, Franz Liszt, quan el va veure tocar, va dir, però si tu toques millor que jo. Bé, la qüestió és que va posar la partitura del Tannhäuser al faristol i va començar a tocar, no? I sonava tot un desastre. Llavors es va apropar algú i li va dir, mestre, és que vostè teniu la partitura cap per avall. I aleshores Rossini es veu que li va dir, escolta, és igual, això cap per avall o cap per munt, tot sona igual, això és una música aquesta, fot un soroll i ja està, això no treu cap a res, no? O com el dia, jo què sé, diuen, també, que li van... tenia uns convidats a casa i aleshores va posar ja tots els plats i tal, i amb un, doncs, li va tocar poc tall i molt de suc, no? Llavors es va queixar, escolti, és que m'han posat un tall molt petit, i diu, no es preocupi, això és com la música del futur, entén? Molta harmonia, molta cosa, però la melodia, que és el tall, d'això molt poquet, no? Perquè Rossini es queixava sempre d'això, que aquesta música del futur, suposadament, doncs no tenia melodia, que era com una cosa que només era com una amalgama d'harmonia, de cosa i tal, no? I amb això que deia el francès del Tristany, no sé si podem escoltar l'àudio número 7, l'àudio número 7.
Escoltem-lo.
És un fragment del Tristany, del rei Marque. Que ara m'agradaria, no sé si esteu veient el francès per la tele o no, però el francès va com dirigint l'orquestra i sol.
És que és tan bo, Tristany.
Bé, doncs això que al francès li agrada tant, si us... Escolteu 10 segons, un moment, això. Es mag pensar Aviam, el que vull dir és que ningú sortirà d'aquí xiulant el Tristany, xiulant aquest monòleg del rei Marque, que a més dura com 20 minuts, d'aquest home cantant... És a dir, això és allò que Rossini en deia la mélopée déclamatoire, és a dir, aquesta l'oració fúnebre de la melodia, en deia ell. Perquè deia, escolti, jo, per exemple, amb la música que hem posat abans de Rossini, que era aquell ximpampum, sí, doncs, de seguida és com, ei, pam, i de seguida surt xiulant aquella melodia, i surt, ei, això està guai, no? Clar, aquí...
Que melodia...
No et ve, no et ve de xiular la melodia. És una altra cosa. És un altre pensament, no? I aleshores, en aquest encontre, Rossini li va dir que, escolti, això que fa vostè, això és l'oració fúnebre de la melodia. O sigui, on anirem a parar amb aquesta música? Si la gent no pot xiular, què ens queda? No? Perquè Wagner afirmava que la melodia havia de ser lliure, que no havia de tenir aquelles cadències típiques, saps, aquell ximpampum, que ja saps que arribarà al final, que tot hauria de ser com d'una altra manera, no? I aleshores li recriminava molt, també, que a l'òpera italiana els números eren tancats, no? Hi havia un duo, i aleshores cantava un duet, i després cantaven un tercet, però hi havia un ximpampum i comença una altra cosa. Ximpampum i comença l'àrea. Ximpampum i comença el recitatiu, no? I el Wagner tenia un altre tipus de discurs, que la melodia havia de ser infinita, que havia de ser un discurs que no s'acabés des del principi fins al final, no? I aleshores Wagner li recriminava, dir que, escolti, el pitjor de tot de l'òpera italiana, li va dir, diu, és aquell moment, al final del primer acte o del segon acte, quan es posen tots els cantants en filera, i tots es posen a cantar, tota l'acció dramàtica s'atura, i tots es posen a cantar com si fossin, no sé, una filera de gent que no té cap sentit dramàtic, no? I Rossini li va dir, no, jo, escolti, perdoni, jo ja en soc conscient de que tot això és una bestiesa, però era la moda del teatre i a mi em contractaven per fer això. Escolti, jo què volia que fes? Jo era conscient. Diu, de fet, jo d'això en deia la filera de les carxofes, perquè eren com tot de carxofes posats allà tots en línia, com sense gaire sentit, no? I és el moment del que en concertant, quan l'acció dramàtica s'atura i els cantants es posen tots allà davant a cantar tots alhora, no? Per explicar quin és el seu pensament, no? I llavors, la culminació total d'aquesta filera de les carxofes, que en deia Rossini, és en una òpera de Rossini que es diu El viatge a Reims. Perquè El viatge a Reims té 14 solistes. I al final del primer acte, els 14 solistes es posen allà...
El Roser es va dient que sembla el cap, que l'has vist també aquesta.
És que m'agrada molt. De Rossini és del que m'agrada més.
Clar, El viatge a Reims. Perquè llavors arriba un moment que aquesta filera de les carxofes, que és l'àudio número 6, és el moment en què els 14 tios aturen l'acció dramàtica i canten tots a capella. És la filera de les carxofes majúscula. 14 tios, un al costat de l'altre, cantant. I tota l'acció s'atura. És allò que en l'òpera italiana se'n diu il momento dello stupore. És a dir, tots estan esturats allà pensant què els hi ha passat. Saps? Clar, Wagner això li posava els nervis. Tia. Però aquí què està passant? No està passant res. Però en canvi és una música increïble, no? Surt un solista, els altres responen. Tot això era aquesta discussió entre Wagner i Rossini sobre què era la música del futur i tal. Llavors Rossini deia, escolti, a mi no em vinguin bestieses de la seva música del futur. Tot això està documentat, perquè aquest Edmond Michaud, que va ser el que va fer possible aquest encontre, després ho va escriure, eh? I hi ha un llibre sobre tot això, no? Llavors hi ha un moment que Wagner li diu, escolti, no s'amoïni tant amb això de la música del futur, perquè vostè mateix li diu, va fer música del futur un dia. I el Rossini va dir, jo vaig fer música del futur. Diu, sí, en el Guillem Tell, aquesta òpera que el Roser se'n va anar des de Girona.
La va veure i va tornar.
Exacte. Doncs en el Guillem Tell, que és l'última òpera de Rossini, que es va estrenar a París el 1829, quan Rossini tenia 37 anys, hi ha un moment que és l'àrea del Guillem Tell, el baríton, que és l'últim àudio, posem-lo un momentet. Li va dir, mira, aquí vostè va fer exactament la música que jo tinc al cap, on la melodia no és evident, on l'acompanyament no és un ximpampum, sinó que el cello té un discurs per... explica la tristesa que té el Guillem Tell mentre canta una melodia que d'alguna manera no té res a veure amb l'acompanyament que està fent el cello. I el Rossini va quedar flipat que Wagner sapigués tant de la seva obra, no? Va dir, hosti, com és possible que aquest tio sàpiga? Rossini va veure des del primer moment que Wagner era un paio, era un intel·lectual, més que un músic era un intel·lectual, era un estudiós, era un filòsof, era un escriptor, era algú que volia entendre el món, no? Cadascú l'entenia a la seva manera, un era l'ancien règim, l'altre era la música del futur, però en aquesta última òpera de Rossini, 37 anys, durant 37 anys el Rossini es va jubilar, Wagner li va dir, vostè també va fer música del futur. I Rossini li va dir, hosti, no en tenia ni idea.
Doncs el Francesc Rosés, que es podrà dedicar ara més, tindrà encara més temps per, bueno, no sé, per veure encara més coses, després de tot el que has vist.
Sí, sí, intentarem disfrutar d'això, una mica de rock and roll, a mi també m'agrada el rock and roll, m'agrada tot, la música i el flamenc, fins i tot.
Bueno, i ara que començarà la Fórmula 1, la seguiràs o no?
Oh, i tant, sí? I tant. Seguiré aquest any, seguiré la Fórmula 1 des de casa, com un aficionat, com feia quan era petit, i el Pepe Martí, sobretot.
Pepe Martí, ens ha quedat clar. Francesc Rosés, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, molt amable, gràcies per la visita. I gràcies també al Ramon Gené. Com sempre, moltíssimes gràcies. Amb ells hem arribat al final d'avui del Versió RAC1. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau, bona tarda.
Sinfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa't a oisavallès.com.